Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. Nou cop del Tribunal Constitucional a l'anomenat impost de les plusvàlues que es cobren als ajuntaments per la venda d'un habitatge. El Constitucional ha anul·lat la fórmula utilitzada per calcular l'impost de manera que fa inviable la seva aplicació. La sentència considera inconstitucionals i nuls diversos articles de la llei reguladora d'hisendes locals perquè estableix el mètode per calcular la base imposable de l'impost que dona per fet que el valor dels terrenys sempre puja quan no és així. Segons el Tribunal, aquest mètode no té en compte si realment s'ha produït aquest increment de preu i quin ha estat. L'impost sobre les plusvàlues és un important font de finançament dels ajuntaments. És el tercer cop des de 2017 que el Constitucional sentencia contra aspectes d'aquest impost. La sentència, però, no té efectes retroactius en els casos on hi hagi hagut un pronunciament judicial. I Nico Canet, l'home que el passat dijous va patir una agressió per part de quatre guàrdies de seguretat en una estació de Mataró, ha explicat a Ràdio Estel que està preocupat perquè alguna cosa falla quan cada setmana hi ha una nova agressió en alguna estació per part de personal de seguretat de Rodalies.
Està clar que aquí hi ha alguna cosa que està fallant, perquè no podem veure la mateixa notícia repetida de forma periòdica i fixar-nos en l'anècdota de, doncs mira, avui ha sigut un event en un noi a Mataró i demà o la setmana que ve doncs serà una noia de Terrassa i la setmana passada va ser aquella noia a Sants. No és una anècdota això, és una cosa que es va repetint.
Canet té por que aquesta situació es cronifiqui i hi hagi més casos com el seu i que passin desapercebuts. Avui li ha arribat una contesta de Rodalies en què es disculpen pels fets, però encara no sap el nom de l'empresa ni com acabarà tot plegat. Segueix la polèmica al Parlament després que la mesa del Parlament hagi introduït de forma sobtada un punt a l'ordre del dia que els lletrats exposaven un document a favor de la supressió de l'article que blindava la presidenta Laura Borràs. El portaveu adjunt del PSC al Parlament, Raúl Moreno, ha explicat el Tot anirà bé de Ràdio Estel que tot plegat quedarà en paper mullat.
En principi és un informe elaborat pels lletrats del Parlament, on fan algunes consideracions de reforma al reglament, i entre aquestes consideracions, doncs, el recull de la derogació de l'article 25.4, si no recordo malament, que és aquest que ve a dir que una persona, quan s'obre judici obert, doncs, ha de deixar, diguem-ne, el seu càrrec.
Ara la mesa ha passat de pilota als grups parlamentaris que hauran de decidir com acaba tot plegat. I el govern espanyol ha donat llum verda aquest dimarts a prorrogar l'escut social fins al 28 de febrer. D'aquesta manera, l'executiu de Pedro Sánchez mantindrà més enllà del 31 d'octubre la suspensió dels desnonaments, la moratòria de lloguers i la garantia de subministraments per a llars vulnerables. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha explicat en roda de premsa després del Consell de Ministres que la pròrroga coincideix en el temps amb el ERTO i que aprofundeix en l'estratègia de garantir la igualtat, la justícia social i el progrés consolidant l'estructura de benestar social. El Congrés dels Diputats recobrarà la setmana vinent el 100% del vot presencial després de més d'un any i mig d'utilitzar el vot telemàtic a causa de la pandèmia del coronavirus, encara que el seu aforament es mantindrà al 75%. I ara els esports amb Pau Massip.
Acaba d'arrencar el partit de la selecció espanyola femenina contra Ucraïna per la classificació del Mundial 2023. Les vermelles buscaran la victòria per fer-se amb el lideratge del grup. El seleccionador espanyol Jorge Vilda ha apostat per jugar amb tres centrals. Les blaugranes Putellas, Patri Guijarro i Aitana Bonmatí estan al mig del camp amb Atenea del Castillo i Bàrbara Latorre a les bandes. Jenny Hermoso i Amayur Sarriegui a la zona atacant i a la porteria també la blaugrana Sandra Paños. L'equip de Jorge Vilda ve de guanyar els dos primers partits classificatoris davant Hongria i les Illes Feroe. Amb el lideratge del grup, les espanyoles es classificarien directament pel Mundial del 2023. I en futbol sala, esport en directe, el Barça està jugant el seu debut europeu contra el Vitesse Orsha de Bielorússia, que ha començat fa dos quarts d'hora. L'equip bielorrus és un equip rocós que compta amb molts dels jugadors principals de la selecció. Tot i així, el marcador és de 4-0 a favor del Barça, amb un hat-trick de Pito amb el primer gol al minut 4 de partit i el quart gol de Pubill fa escassos segons. El Barça afronta la competició europea amb l'objectiu de recuperar la corona perduda en la temporada passada a la final contra l'Sporting de Portugal. El jugador blaugrana ha catalogat la derrota de l'any passat com un plus de motivació de cara a aquesta temporada.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Not a yes, sir, not a follower. Fit the box, fit the
mold, have a seat in the foyer. Take a number. Les 4 i 5 minuts, segona hora del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Déu-n'hi-do, la intensitat d'aquesta primera hora de tertúlia. Avui amb més veus que mai dins del nostre programa. Serà la tònica habitual, gràcies també a que de mica en mica la situació es va normalitzant, que cada vegada podem també accedir a més persones davant dels micròfons del programa. Fantàstic, la vida es va endinsant dins una, no sé si nova normalitat o normalitat, en definitiva, que ja ens agrada, veritat. I dins la normalitat del Tot anirà bé, no avui, sinó demà, estarà amb nosaltres, com cada setmana, en Josep Martí Blanc. Què tal, Josep? Bona tarda.
Hola, amic. Bona tarda.
Com va la vida? Amb ganes ja que arribi demà, eh?
Amb ganes de cremar les mascaretes.
No saps tu com, eh? Tu perquè, clar, entres des de casa i no has d'utilitzar la mascareta. Nosaltres estem aquí lligats, eh?
Traieu-vos-la, home.
No podem. No ens deixen. No ens deixen. Escolta'm, demà parlem de... És un tema interessantíssim, de si les persones són bones o dolentes per naturalesa, no?
Sí, demà el llibre del que parlarem és un que es diu Dignes de ser humans, que és una novetat del 2021, d'un historiador holandès que es diu Roger Bregman, i que ha fet un assaig bastant interessant, aprofundint en l'etern debat de si l'home és un llop per a l'home, com deia Hobbes, o si l'home és un ser bondadós i angelical, malmès per les estructures socials, com defensava Rousseau. Aquest és un debat de mai acabar.
És cert.
Però aquest home, que en aquest llibre que faré per llegir, doncs peca una mica de vanitat, potser. Allò que m'ha quedat resol, i demà en parlarem amb una mica més de profunditat.
Fantàstic, serà 4:45. Probablement les persones som bones i dolentes per naturalesa, no?
Tu de quin peu calces?
Oh, i jo segons el dia.
Depèn de l'hora del dia.
Exacte, això anava a dir, segons el moment i l'interlocutor.
Exacte, depèn de quin parla.
Exacte.
Sí.
No, això ho deia, no? Una persona amiga meva ho deia, jo sóc magnífic i dolentíssim en funció de qui em defineix. Josep, una abraçada gran. Parlem demà.
Vinga.
Cuida't. Fins demà, bona tarda. Permetran que expliqui una interioritat a Jordi Cubillos. Bona tarda, Jordi.
Molt bona tarda.
El tema crec que li ha interessat, no? Si són bons o dolents per naturalesa, no?
Sí, sí, entre altres coses perquè m'ha vingut immediatament al cap una imatge que és un llibre que vaig llegir ja fa molts anys, i que molts coneixereu, que és l'història aquella del doctor Jekyll i Mr. Hyde.
Clar
en el fonament de quina era la intenció d'aquell doctor en fer aquell beuratge, era això, intentar separar la part bona de la persona de la part dolenta de la persona. Va sortir el que va sortir, oi? I no hem vist pel·lícules i tot plegat. M'ha vingut al cap aquesta idea.
El que és curiós, Jordi, és que els homes som fins que deixem de ser. I quan deixem de ser, ha arribat el Fins aquí hem arribat, no? Que és el nom del llibre que t'ha portat avui fins a nosaltres. En Jordi Cubillos, em permetran que digui abans de tot, és un home que em té molt impressionat, perquè he estat fent un cop d'ull al seu currículum, a l'edició escurçada del currículum, em deies, perquè efectivament, quina vida tan interessant, tan lligada a la cultura popular, castells, diables, ha fet de tot.
Sí, sí, bé, ha estat així, vull dir, no... En principi no ho he triat, puc dir, més endavant sí que ho vaig triar, però potser el fet que va ajudar va ser viure a Sitges. Ja tota la meva família són de Sitges, i a Sitges, doncs, de sempre, allò que es diu de tota la vida, que es diu de tota la vida, doncs ha mantingut tot un seguit de costums populars tant lligats a festes majors, caramelles, teatre, etc, etc. Vull dir, s'ha mantingut moltíssim, fins i tot en l'època aquella tan dura de la postguerra, en què en moltíssims pobles va desaparèixer tot el que era cultura popular, sobretot si era cultura popular catalana, que ens entenem. En canvi, Sitges es va mantenir. Potser això em va d'alguna manera em va influenciar, no?
Ja. M'ha fet molta gràcia, a més em permetran, Acabo amb les interioritats de seguida ja, no? Perquè quan ha entrat a l'estudi l'Ike, com va? Diu, va estupendo. La feina meravellosament bé, perquè fa 3 anys que estic jubilat, i clar, diguem que gaudeixes, no?, de la jubilació.
Sí, sí, la veritat és que sí, tot i que em permets que faci...
Sens dubte.
És només un consell, no sé ningú per donar consells, però tots aquells que us vulgueu jubilar aviat, aneu en compte, aneu en compte, perquè allò de ara tindré tot el temps del món per fer tot allò que... aneu en compte perquè us atabalareu i passarà que no teniu hores. Yeah. Aneu-vos-ho en calma, eh?
No m'ho dius per experiència, això, oi?
Deixeu-ho aquí.
La vida s'ha d'aprofitar, això està clar, perquè hi ha un dia en el que un... Efectivament, fins allà arriba, és a dir, és el dia de la mort. I en aquest llibre que tinc a les mans, que per cert és una edició preciosa, de m'encanta, de veritat, com la portada, tot, el paper, com està fet, és què fem i com celebrem el darrer adéu. No és un llibre ni morbós ni res per l'estil, és un llibre que moltes vegades fa despertar el somriure, que desperta l'interès i que tracta la mort com una part més de la vida, en definitiva, no?
És que és exactament així. La mort forma part indestriable de la vida. Un no es pot morir si no està viu.
Clar.
Mira quina tonteria acabo de dir, però és ben cert, no? I en tot cas, hi ha moltes maneres de prendre-s'ho. Darrerament han sortit, s'han editat molts llibres, allò que se'n diu d'autoajuda, i hi ha bastants llibres, sobretot en anglès i en castellà, en català potser n'hi ha menys, però aquests llibres d'autoajuda que per ajudar a superar el trauma de la mort d'algun familiar, etcètera, etcètera, no? Aquest llibre en absolut no és això, no hi té res a veure. És un llibre per... Primer, per explicar tots aquells costums, tots aquells rituals relacionats amb el tema de l'amor que, malauradament, pensem els autors, malauradament, s'han anat perdent, o han desaparegut, per deixar-ne constància, i sobretot perquè quedi clar que en el tema de l'amor i la cultura popular hi ha hagut quantitat de lligams, de trobades. Digue-li teatre, digue-li humor, digue-li art, etcètera, etcètera. No? I en diferents capítols, doncs, exposem tot aquest seguit de coses.
Què és el que ha desaparegut que no hauria d'haver desaparegut?
És molt subjectiu dir això, però, per exemple, ha desaparegut el sentit d'alguna festivitat com aquesta que s'apropa ara, que és la Festa de Tots Sants, majoritàriament, no vull dir que sigui...
Però si els cementiris s'omplen de gent.
Els cementiris s'omplen de gent i els carrers s'omplen, sobretot de jovenalla, celebrant el Halloween, entre altres coses.
Això ha passat últimament, no?
Sí, sí. Llavors, jo dic que el que s'ha perdut és aquest sentit de que la festivitat, la celebració, és per recordar, per honorar els difunts. I una altra cosa relacionada amb això també ha desaparegut és el tipus de tant d'acompanyament al final de la vida d'algun familiar, d'algun parent, com el fet en si del seu darrer comiat, no? De l'enterrament. Ha canviat moltíssim, sobretot a pobles, no? Ja no són aquells enterraments... Ara diré una cosa que potser molts...
Digues.
Aquests amb cotxe de cavalls, eh? Vull dir, no cal això. Però sí, el fet de que abans, per entendre'ns, abans es naixia a casa i es moria a casa, i ara es neix en un hospital i mores també... per una habitació d'hospital. Vas a parar en un tanatori, no es fa la vella a casa. Són rituals, si voleu, que sí, són dolorosos, naturalment, però jo crec que ajudaven a començar a passar aquest dol. Tot això ha desaparegut. Jo no dic que sigui bo o que sigui dolent, però naturalment.
Segurament va per barris, no? És a dir, segurament hi ha qui veu els avantatges i els inconvenients de cada cosa, no? De fet, la meva sensació, no sé què opines, és que l'intentem desdramatitzar cada vegada més la mort, no? O sigui, una simple visita a un tanatori a dia d'avui, a la ciutat de Barcelona, no té res a veure. Quan anàvem fa uns anys a Sancho de Ávila o a les Corts i entraves allà i trobaves aquella cosa, que no és que estiguessin malament, però que se't queia al damunt, no? O sigui, perquè notaves la mort, no? En el lloc de la mort. Mentre que ara els sanatoris són absolutament oberts, amb molta llum natural, amb... No ho sé, se li intenta treure tot aquest sentit de la mort, no?
Sí, i també, com tu molt bé deies abans, algú li pot semblar negatiu, algú li pot semblar positiu. el fet positiu d'això és, primer, no caure en la morbositat. Exacte. A vegades un lloc sinistre, tètric, no fan ganes d'anar-hi, no?
Sí, sí.
Els tanatoris, bueno, majoritàriament,
com siguin, llocs. No és que facin massa ganes d'anar-hi.
Però, com a mínim, són escèptics.
Ah, d'acord.
I depenent del més bon gust de l'empresa que gestioni aquell tanatori, doncs, fins i tot estan, jo diria, decorats acollidorament. Per tant, tampoc es pot demanar.
Home, posen croissantets i tot, últimament.
Sí, sí, sí. Hi han, val la pena dir que hi ha uns càterings amb alguns tanatoris. Sempre, mitjançant preu, mitjançant preu. Que
com tot a la vida.
Que no és car.
Com tot a la vida, Jordi.
Hi ha uns càterings força interessants.
Fins aquí hem arribat. El llibre es divideix en 6 capítols. La cultura de la mort, costums i tradicions. És que em sembla que és interessant remarcar-los perquè és bonic. La literatura de la mort, que també és molt bonic. La mort escenificada en terra sagrada i el món funerari. Comencem per la cultura de la mort. Primer, és una cultura, això està clar, però segueix igual de vigent ara que abans?
Jo diria que no tant, en un sentit. I un dels, dins de cada capítol, hi ha petits minicapítols, per dir-ho així, que cadascun parla d'una cosa diferent. I el primer de tots, parla d'aquest canvi, que hi ha hagut aquest canvi de paradigma, en el sentit de que hem perdut de vista la mort com a cosa quotidiana. Uh-huh. I això es nota més endavant en el llibre, desenvolupa en diferents capítolets en el que s'incideix en aquest tema, no? Per posar un exemple, no fa masses anys, el que era la imatge gràfica de la mort, tenim com a imatge gràfica més icònica, aquell esquelet, que curiosament, sense tenir muscles i s'aguanta dempeus, oi? I porta una dalla a la mà i va amb una caputxa. Bé, doncs, l'imatge aquesta doncs, era absolutament freqüent en tota mena de publicacions, amb acudits, amb revistes satíriques, revistes humorístiques, jo què sé, de fa uns quants anys, uns quants. O fins i tot en revistes infantils. Pugarcito, sense anar més lluny. Hi havia doncs, acudits en què la mort no deixava de ser un personatge. Uh-huh. Més, tot això ha anat desapareixent. No se'n parla de la mort. Sembla, fins i tot, a volta sembla com si fos políticament incorrecte parlar de la mort, com si no existís. Hi ha qui té una teoria al respecte i és que això potser va lligat amb aquest canvi que hi ha hagut canvi progressiu a la societat, que cada cop som més laics, cada cop ens deslliguem més del que són afers religiosos, i potser això ha ajudat a no parlar de la mort.
Però una cosa és el laïcisme i l'altra és l'espiritualitat. I mentre que, efectivament, probablement, i això ho comentem cada setmana amb l'Antonio Fornés, no? Ell que és religiós i es presenta com a tal, no? Viu en una societat més laica, la meva sensació, corregeix-me, és que efectivament és una societat cada vegada també més espiritual. O que, si més no, els espiritualistes es fan sentir més. I jo escolto moltes vegades parlar, però això insisteixo que cadascú es mou pel seu barri i, per tant, no pot confondre's amb allò general, a gent que parla de la necessitat de saber que l'amor és una part de la vida per saber-la afrontar amb naturalitat i com ha de ser, no?
Sí, i costa. Precisament aquest és l'altre punt feble que es té. Si hom no creu en que hi ha aquesta espiritualitat, aquest potser viure més enllà, aquesta immortalitat de l'ànima, etc., es pot arribar a considerar que la mort en si, o sigui que allò quan s'acaba l'activitat física absolutament, és el final de tot, que això és un desastre, que és un fracàs.
És el fins aquí hem arribat.
Sí, fins aquí hem arribat i no més enllà. I això no ve de gust gens parlar-ne. En canvi, els que tenen una altra creença, sigui de quin tipus sigui, en què potser sí que hi ha aquesta transcendència, l'amor sí que la consideren un pèl diferent. Per tant, no els hi fa por parlar-ne.
Sempre
potser es pensen que la coneixen, i en canvi, el coneixen... Un exemple, els homes de les cavernes, perdoneu que fos aquest exemple tan així una mica estrafolari, tenien una por al foc, una por però terrible, no? Fins que van aprendre a dominar-lo, i caram, el foc, el que va comportar, van poder fabricar armes, van poder cuinar, van poder fer... Llavors, la por, aquesta ancestral, allò desconegut, és potser el que fa que molta gent no vulgui parlar de la mort.
És que, efectivament, saps què m'està venint? M'està venint la imatge d'abans quan es moria algú, sobretot les senyores, portaven dol, no? Aquells vestits negres que durant 2 anys, 3 anys, en alguns casos, no? Feien que estigués molt present la figura d'aquella persona que havia mort, no? I, efectivament, això hem passat plana, amb la qual cosa és una societat que, de mica en mica, s'ha anat separant de la mort en molts aspectes. Tu parlaves de l'1 de novembre, efectivament. Jo recordo quan era petit que la meva mare sempre tenia com aquelles com aquells llums, aquells
les candeletes.
Que era, de veritat, era una tradició bonica.
Animetes de llum, que en deien en altres llocs.
Animetes
també.
De llum, eh?
I localment hi ha diferents noms, però en general les candeletes. Llavors, sí, això és així, no és d'una altra manera. I molts dels costums i tradicions que reflexem en aquest llibre i que s'han deixat de fer, en realitat, servien, el seu ritual servia precisament per això, per seguir recordant els nostres difunts, els nostres avantpassats. Cosa que, al perdre's el ritual, pràcticament no tenim temps ni estona per recordar-nos-en d'aquells parents que ens falten. Jo penso que això, molt bo, èticament, tampoc ho és. I no parlo de cap espiritualitat.
No, eh? ho entenc. De tota manera, si alguna persona és important per tu, potser et repondràs més aviat o més tard, potser no aniràs vestit de negre, però és igual, si estimaves aquella persona segueix absolutament present a la teva vida, no?
Naturalment, hi ha rituals, de tota manera, aquests antics que han desaparegut i que, bé, tampoc, amb una opinió personal, tampoc passarà que hagin desaparegut, com aquell de llogar ploraneres perquè et vinguin a la vella, no?
Això es feia, no?
Sí, es feia, i com més poder adquisitiu tenia la família del finat, més ploraneres i més fort ploraven, suposo, no?
Però hi havia dones que es dedicaven a això, anar a plorar a les velles.
Clar, no deixeu de ser, no dic un modus vivendi, però bé, mira, aprofitàvem per fer uns corons i, naturalment, tenia certa prestància aquella família que tenia més ploraneres que una altra. Bé, són alguns d'aquests rituals ja
va bé. La veritat és que és divertit. O sigui, explica't així, és divertit, no? Quina depressió de feina, de tota manera, no? Però
mira, ara que em dius això, és que ja he pensat, aquí no surt el llibre, però una feina que oficialment diuen que no ha existit mai, però hi ha documents i testimonis que diuen que sí, és a l'illa de Sardenya, sobretot en pobles molt, molt endins, fa anys estic parlant, tampoc gaire més lluny, eh? Les últimes referències són de les primeries del segle XX. Hi havia un ofici que es deia de l'acabadora. L'acabadora era una senyora que quan hi havia un malalt terminal en alguna masia o algun lloc, per tant, que era molt difícil el fet d'anar en carro amunt i avall als metges, etc., i que estava clar que l'únic que feia era patir, fer patir la família, llogaven els serveis d'aquesta senyora, que el que feia era acabar amb el finat. Eutanàsia a l'obèstia.
Sí, una mena d'eutanàsia, sí,
exacte,
clarament.
Anava amb un instrument, una mena de porra, per dir-ho així, segons els grafismes. El que estigui interessat ho pot buscar a internet.
Quina bestiesa,
que hi ha certa
no ho sabia,
informació.
Això.
Sí.
I parles de l'inici del segle XX.
Fins a començaments del segle XX hi ha alguna informació que diu que encara es havia produït alguna eutanàsia d'aquesta manera. Llavors, aquesta senyora, tota vestida negra, tapada la cara, doncs feia marxar els familiars de l'habitació.
Oi, tu imagina't, si l'home que estava allà... Ai, no sé si...
Hi ha algun, en italià, una mica mal traduït, perquè l'italià el xapurrejo, per dir-ho així, que explica que fins i tot considerava la família que el malalt, el que anava a acabar-se, doncs que agraïa aquesta visita, com que ho sabien, els d'allà sabien, quan rebien aquesta visita, doncs deia, mira, ara acabaré de patir, no? Sí. Per això és una opinió dels familiars
oi? Que,
al final no la sabem.
Clar. En fi, és igual. Déu-n'hi-do, quina bestiesa em sembla això, no? És tremendo. Escolta'm, dèiem que efectivament aquest llibre està carregat de coses, està carregat de dites, està carregat de refranys. És tota una feinada el que heu fet de recopilació de tot plegat, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè bé, algunes de les informacions que han aquí doncs la sabíem, pensa que l'altre autor d'aquest llibre, l'Amadeu Carbó, és un folclorista d'allò més, per tant, moltíssimes de les coses que referien a costums populars, ell ja la sabia de sobres, en tot cas, el que s'ha fet ha sigut llavors anar a buscar una mica més el detall, però sí, vam buscar molt, i el que, concretament, el tema que dius tu de les parèmies o dels refranys, ara no sé dir el número exacte, però potser al voltant, quan em portàvem al voltant de 2.000 de recollits, o mil i molts, vam parar. Clar, aquí no hi cabien, perquè aquesta edició és una edició doncs, senzilleta, que procurem que sigui assequible a tothom, en quant al format, en quant a les mides, no volem fer una enciclopèdia, ni molt menys, però dites i refranys sobre l'amor n'hi ha, però milers, ja et dic, vam arribar als 2.000 i vam dir, parem.
Déu-n'hi-do,
parem, aquí em vam col·locar aproximadament, no sé, prop de 100,
quan
no arribaven a 100, els més.
El llibre és, de veritat, bonic, bonic, bonic. És bonic i no té cap mena de morbo, no és allò que digui, oi, no, la mort, no, és veritat que... Una mica en la línia del que estàvem comentant, no?, que quan una societat li dona l'esquena a una cosa, dius només la paraula mort i sembla que tot hagi de ser terrible, no? I en realitat estem parlant d'un llibre absolutament deliciós que, com dèiem, ens farà somriure i és un passeig per les nostres tradicions. Mira aquest capítol, oficis i professions al voltant de la mort d'ahir i avui. Ara ens explicaves l'acabadora. Déu-n'hi-do, aquesta nit crec que somiaré amb les acabadores. Hi ha una cosa que sí que ha portat aquest... i que segurament no està aquí, no? Aquesta última part de la nostra època, no? Que és el negoci de la mort. Aquí segurament això parla bastant malament de nosaltres, no? De com hem frivolitzat aquesta cosa, dotant-la de... Bueno, estic pensant una mica el mateix que les exploradores d'abans, no? És a dir...
Sí i no, també estem amb el mateix, tota discussió d'opinions. En tot cas, pensa que tant les empreses funeràries, tal com les coneixem ara, com la pròpia construcció de cementiris en el seu dia, han vingut donat per lleis i normatives que els estats, tota Europa, podem parlar, desconec el cas de... Amèrica del Sud o d'Amèrica del Nord, però parlant d'Europa, una normativa pràcticament genèrica a tot arreu que obliga a una sèrie d'accions molt concretes pel que fa als difunts, pel que fa al tractament de cadàvers, etcètera, etcètera, no? Ja dic, els cementiris abans acostumaven a estar al voltant de les esglésies, ja quan les ciutats creixien, tenim el cas de Barcelona, el cementiri, el que abans se'n deia el cementiri vell, el cementiri del Poble Nou, es va decidir construir el 1700... Tinc apuntat...
És el més antic de Barcelona, el cementiri del Poble Nou?
Sí, el 1775... Just uns quants anys abans de que aquella coneguda per tothom, o per tothom del ram, aquella cèdula del rei Carles III, que obligava a construir i traslladar els cementiris als afores de les ciutats per motius, evidentment, sanitaris. Aquesta cèdula va ser el 1787, uns quants anys després de que Barcelona, ja pels mateixos motius, ja es va avançar, no? Poso aquest exemple per dir que també, més modernament, s'han anat promulgant lleis de com tractar el cadàver, com se'ls ha de traslladar, com s'ha de fer l'enterrament, etc, etc, i això, doncs, el que ha fet ha sigut professionalitzar molt aquest ofici. Tots recordarem, si no a ciutats, sobretot a pobles petits i mitjans, doncs que el que fabricava els taüts era el mateix fuster del poble, i de vegades l'enterramors, que en deien, era el mateix empleat del cementiri, que, en fi, hi havia tot un... No hi havia una indústria, per dir-ho així, però sí que hi havia una sèrie de professionals, a vegades deslligats l'un de l'altre, que tractaven aquest tema. Però les normatives, al final, s'ha hagut d'anar a parar a empreses centralitzades, no?
Empreses centralitzades que segueixen tenint l'enterramors, que segueixen tenint la persona que oficia els funerals, la persona... Ara músics, no?, que això també és molt habitual.
Sí, hi ha una mica de tot. En tot cas, el que sí és diferent, llavors ja dependrà moltíssim del bon tracte que puguin tenir els professionals del tanatori en qüestió, o que toquin sort, sí, per dir-ho així, és la diferència d'aquell tracte més personalitzat que hi podia haver, sobretot en un poble, no? Tothom coneixia qui era el funerari del poble i no deixava de ser un veí més. Llavors, potser aquest tracte també s'ha perdut una mica, possiblement.
Ja m'imagino. Sota'm, que interessant, eh? Que interessant és aquest llibre, fins aquí hem arribat, què fem i com celebrem el darrer adeu. Espero que vostès s'hagin enganxat al tema igual que m'he enganxat jo, eh? És a dir, jo que estic a mitja lectura tinc moltes ganes d'acabar-la, no? Perquè està ple de curiositats i molt maca, realment. En fi, és un plaer tenir-te amb nosaltres, Jordi, i espero que vinguis alguna altra vegada, que seguirem parlant. Efectivament, ara arriba el dia 1, de novembre, el dia en el que anem tots, bueno, va molta gent als cementiris, és una mica encara aquesta herència, no? Això sí, no?
Sí, i tant, i tant. I es conserva bastant. Llàstima que un altre, veus, un altre dels costums que s'ha perdut i que a mi particularment, doncs, diguéssim així, m'afecta, perquè jo sóc, entre altres coses, sóc molt teatrero, sóc de teatre, eh? Encara estic amb els Pastorets, al meu poble, etc. Llàstima que s'hagi perdut el costum aquell tan bonic de representar el Juan Tenorio.
Ah, sí, és veritat, és veritat, és veritat. M'agrada molt perquè aquest llibre, clar, no és una casualitat. En el seu últim full posa fi. És veritat.
No podia ser d'una altra manera.
Fi. Gràcies, de veritat, Jordi Cubillos. L'enhorabona a tu i també a l'Amadeu Carbó, l'altre autor de Fins aquí hem arribat. Què fem i com celebrem el darrere? De veritat, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa, 4:45. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Pol Marsà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marsà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
I passa un minut a 4:45. Per això també serveix el Tot anirà bé, no? Per engrandir la mirada sobre les coses, no? Perquè és veritat. I em va passar a mi el primer, eh? Em van parlar d'un llibre que feia referència a la mort i em va agafar com aquella cosa, li vols dir? Aquestes hores, les 4, ens hem de posar a parlar d'aquestes històries i és només una part de la vida. I és una part de la vida que segons com la mirem, no? I sobretot, si a més ho portem per aquesta via de l'anècdota, que és magnífica, que ens ha fet compartir una molt bona estona de ràdio aquí a Ràdio Estel. Hola, Andrea Vilallonga.
Hola, Andrea. Estic fatal. Estava pensant en una anècdota.
Ja és la segona vegada que em dius Andrea.
Estic fatal. El dimarts és el pitjor dia perquè estic amb moltes coses al cap, però estava pensant en una anècdota que jo, els atacs de riures més bèsties que he agafat...
Els has tingut enterraments.
Sí.
A mi també em va passar.
És, sí. Però els més bèsties. O sigui, de morir-me.
Sí, de morir-te tu, directament. Aquesta veu que han sentit vostès del no-res és la Núria. Hola, Núria.
Hola.
Que s'ha alienat. No? Hem d'esperar que ens toqui pa, és broma. És sense cap mena de problema. És veritat, és un lloc... Jo crec que és l'atenció.
Sí, sí, sí.
No? És l'atenció. Tens tanta atenció allà, sí. La situació és tan terrible
dura,
que...
Dura i tant... Sí, sí, sí.
Efectivament. En fi, nosaltres ara anem a canviar completament.
És que...
No? Anem a parlar de l'èxit, no?
Ah,
anem a parlar
sí.
De l'èxit, ara, aquí.
Exacte.
A Ràdio Estel, qui és l'èxit?
Això és el que et vas preguntar ahir, què és l'èxit? Perquè ens pensem que l'èxit és només una cosa, que és fama i dinero, i per molta gent, inclòs per mi, i ara t'ho preguntaria a tu també, si et
sí,
sembla bé,
sí.
L'èxit pot ser moltes altres coses.
És veritat, és veritat. I per la gent del carrer, Núria, perquè la Núria avui ha agafat un micro i s'ha anat al carrer, a preguntar-li a la gent, per ella, què era l'èxit, no?
Interessant.
Hi ha moltes respostes diferents, però un denominador comú és que a la gent li costa respondre aquesta pregunta.
Perquè ens han ficat al cap, això, és el que et dic.
Exacte. A veure, jo no vull avançar res, però...
No? Doncs no ho avancis, escoltem-ho, doncs.
Per mi tenir èxit és poder triomfar
amb el que a tu t'agrada.
Sentir-me realitzada. Vull dir que m'agrada el que faig cada dia, que això m'ho permeti viure tranquil·la.
És aconseguir els objectius que un mateix se marca i estar satisfet en el que fas dia a dia.
Tindre un bon treball i una bona família.
El éxito es ser feliz con lo que haces.
Es estar bien con uno mismo y superarse en aquellas cosas que te vas proponiendo.
Vivir una vida muy, muy feliz y trabajar en lo que me gusta más. I vivir-la, passar-la amb les persones que més me gusten.
T'has aconseguit una vida plena i satisfactòria sense haver de recórrer a trepitjar els altres.
Tinc una família i tinc dos fills meravellosos i que tots gaudeixin de salut. L'èxit important és aquest.
Per mi l'èxit és aconseguir els objectius que t'has proposat i ser feliç amb el resultat que hagis obtingut.
Jo no parlaré de l'èxit professional ni l'esportiu perquè aquest és un èxit molt volàtil. Avui és, demà no hi és. Per mi l'èxit és arribar a casa, poder encendre la llar de foc aquests dies que fa fred i mirar i estar envoltat dels meus i estar feliç.
Que bonic, no? Quin reguitzell d'opinions tan boniques,
exacte,
no?
Exacte, sí, molt interessant, la veritat, molt, molt interessant.
Hi havia dubtes, deies, no?, abans de respondre aquesta pregunta.
Hi havia dubtes, però escoltant aquest mini-reportatge, jo me n'he donat compte que el que ara preval i el que té importància és estar bé amb un mateix, i això et porta a estar bé, doncs, amb la feina, amb la teva família, si tens parella, amb la parella, però l'amor propi, l'amor personal.
És
crec que et porta a l'èxit i a la felicitat, que la felicitat és sinònim d'èxit al final.
Ara en parlem, Núria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara mateix, 4:05. Clar, el que sí que és veritat és que venim d'uns mesos durs, de pandèmia, de tancament, i probablement això hagi alterat el concepte d'èxit que teníem fins aleshores, no?
Sí, jo crec que, bueno, espero que sí, perquè justament jo crec que teníem una noció de l'èxit molt superficial i molt vendible, i molt el que deia aquesta persona, no?, que era una part més volàtil. Que no crec, ell diu l'èxit professional. L'èxit professional no és volàtil, depèn del que tu diguis a l'èxit. L'èxit no té a veure amb el triomf, té a veure amb el que ha dit una persona molt bé, és assolir els objectius que tu et poses. Ja. Això és l'èxit. Llavors, quins són o quin nivell han de tenir aquests objectius? Doncs pues depèn de tu.
Clar.
Depèn del que vulguis.
I depèn de si vols estar content per assolir-los o en realitat t'agraden les quimeres que són impossibles d'aconseguir, no?
Exacte. Llavors, definir l'èxit és una tertúlia de filosofia bastant intensa, que podríem estar aquí hores i hores parlant del que és l'èxit, perquè, a més, en cada àmbit de la vida, professional, personal, etc., cada un deu tenir, doncs, un criteri molt diferent. Per exemple, per tu, què és l'èxit, Toni?
Oh, què és l'èxit? Està tranquil, no? És a dir, la tranquil·litat. La tranquil·litat és sinònim de moltes coses. Significa que tens a prop els teus i que estan bé. Significa que la feina va bé i que pots pagar-ho tot. Significa que tens la nevera ben farcida de coses.
Exacte.
Estàs tranquil, no? El tranquil és... Mira, en el meu cas, quan arribo a estar tranquil, és tot un èxit.
Això em sembla molt bé. I també una cosa molt important, el dormir tranquil perquè saps que no estàs fent res que li faci mal a ningú, d'una manera conscient, almenys.
Saps?
Jo crec que el poder dormir... a gust de dir, escolta, he fet el bé, no? O almenys he fet el que a mi em fa sentir bé, crec que és un èxit.
La consciència tranquil·la.
Exacte.
No, perquè és absolutament impossible treballar perquè li agradi a tothom.
No, això no.
Treballar o viure, però que tu te'n vagis a dormir amb els teus errors, probablement, no?
Exacte.
Segur, però dius, bueno...
Llavors, tinc una fórmula que us pot ajudar una miqueta a... independentment de quin és l'èxit que voleu assolir en la vostra vida o els objectius, de quina manera ho podem fer. El primer és això, definir què és per nosaltres o en quin àmbit vull tenir èxit. El segon és imaginar això que volem, no? Com ho farem i com visualitzar arribar a aquest èxit. Llavors, aquí hi ha una cosa molt important, és que, i ho has dit tu, dius coses molt, molt maques.
De tant en tant,
de tant en tant. Mira, amb la meva secció sempre la claves.
Veus?
Que és... no me'n recordo què és.
No ho sé, és que era tan important, com acabem de comprovar, era tan important això que he dit. No, l'he clavat,
Espérate.
Perfecte, no, tu pren-te el teu temps.
Me
cacis
en la mar. No, pues això...
Posa'm una miqueta de música, José, per anar fent temps.
De senyora rubia que piensa. De senyora rubia que piensa.
Digues.
Vale, el que deies tu, de visualitzar això i després d'anar posant a poc a poc les pedres per arribar. Ara, però que sigui un objectiu que es pugui assolir.
Clar.
O sigui, tenir una mica de realisme.
Sí, no? Sí.
Hi ha molta gent que em diu, jo és que vull guanyar un Òscar. Dic, molt bé, ets actor? No. Ah, bueno, però vamos mal.
Clar.
Llavors, saps el que et vull dir? Aquí hi ha una manera. Llavors, d'una manera realista, què vull assolir, quin és el meu èxit, i a partir d'aquí posar-se objectius a curt termini, coses que tu puguis fer cada dia que t'apropin una mica més d'això.
Petites grans coses, en definitiva, no?
Mira, l'altre dia vaig veure un dibuix molt maco d'una escala amb pocs amb esglaons molt apretats, uns al costat de l'altre, i després una escala amb esglaons molt separats, l'un. Llavors, aquest és molt més difícil quan els esglaons estan molt separats l'un de l'altre, pujar.
Clar.
I quan estan més a prop, sembla que triguis més, però almenys estàs més segur.
En veritat, no t'atures, efectivament, no? Clar, clar. Això, és bona, aquest
exemple. És molt bona, em va agradar molt. És una pena que no ho pugui ensenyar. Si el trobo, te l'envio.
No, però imaginar-s'ho és fàcil.
Exacte.
No, està bé.
Bueno, una cosa que treballem aquí cada dimarts, que és reduir la negativitat i posar-se en acció, és a dir, un altre cop, no? A deixar de pensar en què no aconseguiràs i tot el contrari, focalitzar en allò que sí que saps fer, en allò que se't dona bé, el que dèiem l'altre dia del talent. Que m'agrada molt, no? Que és allò que t'agrada fer, que fas bé, que fas fàcil i que, a més, t'agrada compartir. Aquest últim és el millor.
És bonic, però també et pots preparar, no?
És que t'has de preparar.
És que una de les coses és, què m'agradaria fer? No ho sé fer, vaig a preparar-me per fer-ho, no?
Formar-te, informar-te.
Els idiomes són un exemple d'èxit, no?
Sí,
quan per fi aconsegueixes entendre't en un idioma que desconeixies quan has començat a estudiar-lo, per mi és tot un èxit, no?
Sí, i no necessita que siguis perfecte.
Ah, no, clar.
No, la qüestió és anar fent. Jo crec que justament l'èxit no és una meta, sinó que és una cosa que fas cada dia, que pots construir cada dia, una mica com la felicitat. Abans deia, no?, la Núria, la felicitat, l'èxit. Pues jo crec que no és... tindré èxit quan, no?, faci això, sinó que estic tenint èxit a mesura que m'estic apropant del meu objectiu, que seria tenir èxit. És una mica lioso, però jo m'he entendido.
No, te hemos entendido todos, crec, eh? A veure, espera. Sí, jo crec que...
T'imagines ara, por favor, esta señora no
l'han entès, vostès, truquin al, no? Estaria bé.
Sí, truquin al, si no han entès el que ha dit la senyora.
Molt bé.
Després, el més important també, i jo crec que aquí és on fallem la majoria, ara em diràs tu, és que no ens qüestionem. És a dir, que quan comencen a arribar els obstacles, les dificultats, aquests moments, el primer que fem és acusar l'altre de posar-nos aquests obstacles, no? O l'altre, o el món, o l'univers.
O nosaltres mateixos.
No, perquè no som capaços de qüestionar que nosaltres ho fem.
I el no seré capaç...
Sí, és veritat. Però no seré capaç perquè és massa difícil, perquè... Saps?
Sí, clar.
Llavors, és el ser capaç, justament, de dir... Què és el que està passant? Quin és l'obstacle? On jo puc incidir en això? A mi, mira, encara l'autoestima de no ser capaç és un tema més profund. Però no ho aconsegueixo perquè l'altre no em deixa...
Ah, bueno, però això és fàcil.
Clar,
però
la gent no ho fa.
Sí.
No sé si he parlat mai de... A mi m'agrada molt, a vegades, quan acuso els altres, o quan ens passa a tots, és molt més fàcil dir, és que és culpa tuya, que no me dejas, és que no sé què. Aquest no?, de posar el dit així...
Sí, m'estàs posant el dit, m'estic sentint una mica contra les cordes.
Exacte. Quan tu poses el dit així, acusatori, hi ha un dit que acusa l'altre, però hi ha tres que acuses...
Que t'acuses a tu.
Exacte.
Ah, mira.
Aquest exercici m'encanta. És que és culpa de l'altre, i penso, ja, però jo què he hecho? Què podia haver fet? I com ho podré fer la pròxima vegada? Llavors, aquest qüestionament constant del camí, no?, de les dificultats que em trobo i què puc fer jo, ajuda justament a arribar a l'èxit.
És interessant, això del dit.
T'ha agradat, això, eh?
Sí, està bé.
No, és que saps el que passa? Que com sempre explico les mateixes xapes, no sé si t'ho havia explicat
o no. No, per això és nou. De moment vas bé.
Encara
fa pocs dies que dura les...
És que a vegades l'èxit seria no cansar-me d'escoltar-me a mi mateixa dir les coses.
No, home, ho has de repetir perquè t'escoltem tots. No?
Això és veritat.
Està molt bé.
I després, l'últim pas, i el més important, és que allò que et semblava que havies... Aquest objectiu que semblava que havies d'assolir fa 3 mesos, potser ara ha canviat.
Yeah.
I ho veiem quan passen coses com la pandèmia.
Yeah.
O sigui, en la nostra idea d'èxit, o el que volíem assolir abans de la pandèmia, segurament ha canviat molt ara, perquè és impossible, el món canvia, les coses canvien, els objectius, les perspectives, la nostra vida canvia d'un dia per l'altre. Llavors hem de tenir aquesta flexibilitat i adaptabilitat de, ostres, volia això, però ara, mira, vull allò. La qüestió és seguir caminant.
Clar. Hi ha una altra cosa que estava pensant jo,
en
les coses que estaves dient, que segurament per sentir que tenim èxit ens hauria d'importar poc en realitat l'opinió dels altres, no? És a dir, que el concepte d'èxit Hi ha diverses maneres de tenir-ho.
És que clar, és que depèn de quina manera vols arribar-hi.
Oh, no.
Dormir tranquil o no.
Per això precisament. Clar, clar. No, però el que vull dir és que l'opinió dels altres pot ser molt cruel a vegades.
És que sí, clar.
No? Amb la qual cosa deixar el teu èxit en mans de la resta, no ho sé jo. Eh?
És que no has de deixar el teu èxit en mans de la resta mai, perquè la resta només pensa en el seu propi èxit. Llavors, sempre està condicionat per el que vol l'altre. Mira, jo us diré una cosa. Si voleu tenir èxit, fugiu dels sincericides. De la gent que et dona la seva opinió que no has demanat. Aquella gent que et diu el que opina i dius, però és que no t'he pedit la teva opinió.
Ja.
Llavors, i no segueu així. O sigui, no doneu la vostra opinió lliurement. L'opinió és una cosa molt important que s'ha de voler sentir. Oh, no, és que és per a ti, perquè és una crítica constructiva, que tampoc te l'he pedido.
Ja.
Vull dir, hi ha aquest moment en què hem de deixar.
Estic totalment d'acord.
Ja, sí. Prou, de la gent. Ui, quina mala cara fas. Bueno, perdona, què tal? Llavors hem de treballar.
És veritat que hi ha gent molt antipàtica amb això, no?
Però te lo digo por ti, Toni.
Te ponte unas ojeras o
sí,
algo.
Sí, claro.
Unas ojeras, no, un antiojeras.
O duerme o algo, vull dir. Llavors, ja, cuidado amb això, que ho fem de bona fe, i faig així amb els dits que no em veieu, de comilles, però aquesta bona fe a vegades pues, no ajuda. Llavors, el que deies tu de l'èxit, cuidado amb l'opinió dels altres. Hem de tenir molt focalitzat el que volem nosaltres.
Estic totalment d'acord. Clar, és veritat que avui vols una cosa i demà passat vols una altra. I això també s'ha d'anar en compte, perquè efectivament la cosa canvia. Exemple.
Val.
Angelina Jolie.
Ahà.
Ella s'enamora del Brad Pitt i decideix...
I qui no?
Bueno, no ho sé. El José Matosas, per exemple, diu que no, que ell no. Potser l'Angelina Jolie, si li portem, diu que sí. Bé, però per molt que el José Matosas ara aparegués aquí Angelina i digués José, eres el hombre de mi vida, perquè li diria en castellà, no sabem per què, però li diria en castellà.
Oh, total.
Seria un error que el José de sobte estatués I love Angelina. Per què? Perquè saps que l'Angelina està avui, però no saps si l'Angelina estarà demà passat. No?
Jo sempre penso que en els tatuatges és un error en general tatuar-te...
Però sí, jo no he dit res dels tatuatges.
Però sí, és per a tatuar-te.
Ah, sí, ho he dit ja.
Has dit tatuar.
Ok, perdó, m'he equivocat. Endavant.
Digo o no?
Sí, sí, digues.
Jo sóc molt... Jo tinc 8 o 10 tatuatges, no sé quant.
Ah, sí?
Sí. I no tinc tatuat el nom del meu home.
Ja.
Per si acaso, no se sabe nunca. Però sí que m'he tatuat un símbol.
Però és el que va fer ella, eh?
Que és un símbol?
Era un símbol. Era un símbol que...
I què ha fet ara amb això?
Esborrar-lo. No sabem com. Però com no sabem com s'esborren els tatuatges, hem trucat algú que ens expliqui com es fa això.
Molt interessant.
Perquè m'imagino que hi ha molta gent...
No se sap mai.
No se sap mai, no? Que efectivament un dia es tatua i un altre dia diu, jo això m'ho vull treure. Doctora Ribé, Adriana Ribé, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Li agraeixo moltíssim que estigui avui amb nosaltres. És la doctora dermatòloga de la clínica Ribé, Adriana Ribé. És molt habitual això, que la gent vingui a treure's un tatuatge que s'ha fet abans?
Sí, és molt freqüent i, a més, està augmentant molt. I com dèieu, és un error, però les bones notícies és que és un error que té solució.
Bé, abans no. Abans ja et deien, compta amb el que et tatues, que és per tota la vida, no?
Sí, a veure, abans es podria treure, però rascaven amb bisturí, deixaven moltes cicatrius, i des que ha aparegut ara la nova tecnologia làser es poden treure amb un resultat estètic boníssim.
Ah, sí? O sigui, allà on hi ha un tatuatge, potser demà no hi ha res.
Exacte, aquesta és la idea i la majoria de les vegades s'aconsegueix. L'únic és que hem de vigilar perquè depèn molt de la tecnologia, de l'experiència de qui ho fa,
clar,
perquè desgraciadament hi ha tatuatges que al treure pues, has canviat un tatuatge per una cicatriu.
Mm. Ja, clar.
Però aquesta no és la idea, però es pot aconseguir amb bones mans que el tatuatge quede com si no hagués estat mai.
Escolta'm, i digui'm una cosa, imagino que això va en funció del tamany, no? És a dir, no és el mateix borrar un tatuatge petit que borrar un tatu de tota una esquena, no?
Efectivament. A veure, el tamany, en aquest cas, diguem que és important. És important de cara una mica, no al resultat, però sí que és important de cara al pressupost i de cara una mica al mal. La duració de la sessió és molt curta. Un tatuatge, imagina't, d'una targeta de crèdit va durar 30 o 40 segons. És molt ràpid.
Ah, sí?
Uau.
I sí, és molt ràpid.
Amb 40 segons treuen un tatuatge?
Sí. Si tenen una mira més o menys i un que tingui la mida d'una mà, d'uns 20 centímetres, pots tardar un minut o dos.
Ostres, si trigues 5 hores en fer-ho, quina passada. Sí. Això és perillós, perquè ara tothom es farà i s'ho traurà.
Bueno, no, espera, que li faig la pregunta per curiositat. Quant costa treure'ns un tatu al tamany d'una targeta, aproximadament, eh?
A veure, costa més que el que costa fer-ho.
Ja.
Que, clar, la sessió, per exemple, de la mida d'una targeta de crèdit, perquè tinguem una idea, val 150 euros cada sessió, i en funció de la quantitat de tinta que tingui, ha de fer diverses sessions. Clar, si estem parlant d'un tatuatge gran, que ocupa tota una esquena, doncs igual són 500 euros.
Yeah.
Però, clar, moltes vegades el que li diem a la persona, ja a part del pressupost, és que tampoc no és bo amb una sessió per tota la zona, perquè la manera que funciona el làser és que jo trenco la tinta en trossos molt petits, llavors el cos ho pot eliminar. Llavors el que no pot fer és saturar el cos d'una quantitat de tinta molt important, perquè, clar, el cos té un límit de neteja.
Però l'elimina per l'orina, m'està preguntant, o per la suor, o com va això?
No, no, a veure, de la manera és, quan tu fragmentes, hi ha tres maneres d'eliminació. Una, s'elimina al mateix moment una part molt petita, l'altra és transepidèrmica a través de la pell, però la majoria va pel sistema linfàtic, i va el fetge, que és un òrgan metabòlic, i el fetge, com si haguessin, ho neteja tot, no? És com la netejadora del cos. Pues neteja igual un medicament, que la tinta, en el fons de la tinta, és una partícula molt fragmentada, quasi igual que la que pot ser la pol·lució que tenim que respirem.
Doncs deixem dir-li una cosa. Primer, no, o sigui, jo sé que 500 euros són 500 euros, però a mi em semblava que això devia ser molt més car. Els dic de veritat, tenint en compte quant costa un tatuatge i, sobretot, que la meva idea era que no es podien treure els tatuatges, si més no, no com ens està explicant la doctora Adriana Ribé. Per cert, vostè n'ha tret molts, no, de tatuatges?
Sí, ja portem més de... Amb aquesta nova tecnologia ja portem més de 5.000.
5.000?
5.000 sessions que han fet, sí. Pensi que cada tatuatge té diverses sessions.
Yeah.
El número de sessions depèn de la quantitat que tingui. Si és un tatuatge que té poca tinta, requereix menys. Si té més tinta, requereix més.
Deixi'm dir-li, ara ja no pregunto tant a la doctora, sinó a la sociòloga del treure tatuatges, no? Per què la gent es treu els tatuatges?
Pues mira, hi ha molts motius, igual... que el mateix motiu que els hi fa fer, doncs a vegades els fa desfer, no? Hi ha gent que s'ho fa perquè li lliga un sentiment, com deia la vostra companya, que diu que té algun, que té un símbol, doncs en aquell moment té un lligam i vol, com si diguéssim, perpetuar-ho a la pell, i de sobte pot ser que un dia ja no tingui aquella sensació de lligam o no la vulgui tenir, és a dir, el sentiment i l'emoció que et fa tenir una cosa et fa no tenir-la, i després hi ha gent que s'ho fa per moda. Pues ara està de moda, doncs en un tatuatge, que quan hi ha la moda, doncs en fan un altre i aquella moda ja no es porta.
Déu-n'hi-do. Digues.
No, jo només volia preguntar a la doctora si hi ha... Quin és el tatuatge més estrany o més divertit que hagi tret, si ens ho pot dir?
Que més li ha divertit a vostè,
clar,
segurament,
no? Evidentment.
No?
O que la més l'ha sorprès.
A veure, la veritat és que treure tatuatges és una feina que és com... És una feina que és molt gratificant perquè estàs ajudant a la persona a treure una cosa i ha una càrrega emocional molt important.
Clar.
Hi ha gent que plora quan se'l treu perquè és com que... Li recorda una cosa i ja no la té. Per exemple, jo que sé, l'altre dia havia un noi que ho havia deixat amb una noia i li havia dit per activa i per passiva que ho havien deixat i ella insistia i llavors ens va vindre tot el tatuatge que era una data amb un amic seu i l'amic ho estava filmant amb història a Instagram dient, mira, que et quedi clar que m'ho estic borrant.
Ostres.
Realment s'ha acabat. No vull dir que hi ha gent que realment és molt dramàtic. Després, per exemple, com a cosa divertida, doncs tinc un pacient que en un moment d'emoció, de deliri, no sé, imaginar com li cauria la tinta sobre el cos i ell mateix es va tatuar com múltiples gotes de tinta tot el cos, el pit, per exemple. No?
Ostres, que interessant.
I clar, és un tatuatge mig psicodèlic, mig...
De lliure interpretació.
Exacte.
No? De lliure interpretació, podríem dir. Doctora, i després hi ha, clar, tots aquells tatuatges que tu veus caminant pel carrer i dius... això t'ho has fet sent molt jove, ja veurem després quan tinguis uns quants anys més, no? No ho sé, hi ha determinades imatges del Piolín o de determinats... No ho sé, m'imagino que d'això també n'hi ha molt, no?
Sí, efectivament, el cos ha canviat. I quan tens un pit o un braç o un glut i tatues una serp o alguna cosa, clar, això va canviant. I evidentment, pues, ja no és lo que era.
La serp està dormida, diríem, després. Després d'uns quants anys, la serp s'ha quedat muixa.
Pobre.
Pobre.
Però bueno, el que els dic, a vegades la gent diu, però bueno, és una cosa que té solució, quan tens a la vida no en tenen, no?
No, no, i tant. I deixi'm dir-li que jo estic de veritat encuriosit i sorprès per el que està explicant. Doctora, només una darrera cosa. És igual treure un tatuatge de... No ho sé, perquè és que ara hi ha gent que porta tatuatges per tot el cos. És igual la part del cos on estigui, o hi ha alguna que és pitjor de cara a treure o esborrar aquell tatuatge?
No, a veure, d'acabar-ho traient o acabes traient tot, el que passa és que t'has d'adaptar molt a la zona, és a dir, un tatuatge amb una part central, com és un tòrax, una esquena, un abdomen, drena més ràpidament el fetge i va més ràpid que, per exemple, un tatuatge que puguis tenir doncs, amb un turmell.
Yeah.
Aquest has de separar molt més les sessions perquè li has de donar temps al cos. Hi ha tatuatges a les mucoses, hi ha gent que es tatua per dintre dels llavis, que ets marxa molt ràpid, perquè segurament quan els fan no hi posen molta tinta.
Yeah.
Els que no som capaços de traure són aquells de la gent que es tatua l'esclera. És a dir, tu tens l'ull, la part blanca de l'ull, hi ha gent que se la tatua i se la posa fúcsia, i aquest sí que no els pots traure.
Fa cosa, això,
no. Podries destruir l'ull, llavors aquests són els ulls que no tallen, però la resta ho pots treure sense problemes.
Doctora Adriana Ribé, li agraeixo de veritat moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Ens ha sorprès, realment, perquè jo desconeixia del tot que hi havia aquesta tècnica que en només 5 minuts atreuen un tatuatge del tamany d'una tarja de crèdit. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, si volen mirar l'Instagram de la clínica, tenim molts vídeos i veran lo ràpid que anem.
Ho mirarem. Gràcies, doctora Ribé, molt amable.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Adéu, bona tarda. Imagina't tatuar-te la part blanca de l'ull?
L'esclera, sí, sí, quin dolor. Ah,
però
quin
això,
mal.
Amb punxades, també?
No ho sé, no ho he mirat ni ho vull saber.
No, jo tampoc tinc massa
curiositat.
Fa una
mica d'angúnia, no.
Déu-n'hi-do,
eh? Fins i tot a la boca fa com cosa, ja.
Bé, no ho sé. A mi m'agraden els tatuatges, eh? Mm-hmm. Home, tu també, no?
Bueno, jo em porto 8.
Per això dic, no?
Sí, a mi m'agraden molt els tatuatges. I vaig començar als 40, o sigui, anem malament. O sigui, acabaré fatality, ja t'ho dic.
Ah, però ja has passat als 40?
Oh, que maco, gràcies. Veus? Això és positivitat i el resto són els
claro, dos. Claro, d'això es tracta. Només ens falten 4 minuts per arribar a les 5 de la tarda.
Sí.
Ara d'aquí una estona, quan tornem de les notícies, saludarem algú a qui coneixem bé, que acaba d'arribar als estudis de Ràdio Estel. L'haurem de felicitar, perquè és una de les persones que també li ha caigut l'Ondas perquè forma part d'un programa de ràdio que es diu Que t'hi jugues, a la SER,
sí.
I li hem demanat al Santi Ovalle que vingui al nostre programa perquè en sap molt del tema esports, ell, no?
Mm-hmm.
Del tema esports i del que passa als esports. A més, ell està a les retransmissions del Barça i significa que està a baix al camp, no?, quan
Ostres.
Estan jugant els jugadors, amb la qual cosa sent tot el que la cosa, tot el que la gent els hi diu des de les grades, des de la graderia, no?
Interessant.
Sobretot tenint en compte el tema de la violència a l'esport, que era el que dèiem. Aquesta és una història brutal, no?
Això és increïble. Vas veure, no?, la història de les noies de l'Osasuna B.
No.
No vas veure una noia que va escriure tot allò que li van cridar durant tot el partit. I és, no ho puc dir per aquí, perquè és molt bèstia, és molt fort. Però realment, en els partits femenins, el públic és... Si és agressivitat en els masculins, en els femenins ja no et dic, perquè ja és denunciable 100%. De fet, es va fer un bon revolt amb
bé,
això.
Bé, el que veus que segurament s'afegeix el masclisme
per això
en el que és el tipus de... insult, el tipus d'increpació, el tipus de comentari que es fa, no?
Totalment,
efectivament.
Totalment, molt bèstia.
Déu-n'hi-do, quina història,
Sí, la veritat és que sí.
Podríem relaxar-nos d'altres maneres.
Sí, imagina, i els partits amb els nens, també.
Sí, d'això en parlarem ara.
Exacte, bueno, doncs això ja us deixaré.
Més spinning.
Més spinning, exacte.
Més spinning, més natació, més córrer, no? Més vides una mica més plenes i no deixar el moment aquell que estan jugant els nanos per posar-se a dir bestieses, perquè a més allò és el que li estan dient als nens, als mateixos els que després no els deixem jugar amb una pistola,
sí.
O no els deixem jugar amb determinat tipus de videojoc perquè
exacte.
És massa agressiu, no?
No, hauríem de meter un làser com la doctora per treure l'amargura de les persones, què et sembla?
Oh, perillós, no?
Bueno,
I
no.
Què vas? I on dispares?
No me hagas hablar.
On dispares? No, clar, perquè en el tema del làser, el tatuatge era fàcil, però on està l'amargura?
On està l'amargura? Que interessant. Hauríem de parlar, això, un dia...
Amb el cervell.
Sí?
El cervell o la ment? La ment.
Potser, jo no sé, jo la sento més a l'estómac, l'amargura. Però suposo que deu ser...
Però ja és un altre tipus d'amargura, aquesta.
Aquesta és des de després de fer-me un tatuatge.
Exacte, és un altre tipus de cosa, no? No,
per cert,
no.
Que la Melanie Griffith també es va treure el tatuatge de l'Antoni Banderas. Vull dir que no és la primera famosa que es treu un tatuatge d'amor.
No, no, el que ens ha semblat una excusa perfecta per parlar-ne dels tatuatges que es treuen i per què es treuen els tatuatges. I efectivament ha estat un gran encert, perquè hem tingut ocasió de conèixer, insisteixo.
Meravellós.
Tu ho sabies?
Sí.
Ho sabies, ja,
sí,
això?
Sí.
És que tu ho saps tot.
No, tot no, però això dels tatuatges sí.
Sí, eh?
Per si de cas.
Clar, perquè és positiva, ella.
És,
i aleshores,
és,
si algun dia li ve algú i li diu és que estic molt amoïnat perquè m'he fet un tatuatge i ara no sé com treure-m'ho, sí, ella, que es dedica a positivitzar, li diu, com que no? Pam, i ara se'n va la persona tota contenta.
Mira, tot té solució.
Sí.
Menys el que deia el convidat d'abans,
sí,
de mi.
Menys la mort, no?
Menys la mort.
Escolta'm, recordin una altra cosa, perquè a partir de 2:15 rebrem a les tietes. No els enganyaré, és una de les seccions top, top, top del nostre programa. I recordarem que, em sembla que és avui mateix, és el Dia Mundial de les Sogres.
Ai, sí!
Ai, t'ha agradat, això?
Sí, sí, ho he sentit, no sé on, sentit avui, i el de les sogres m'encanta.
Doncs parlarem de les sogres i saludarem a l'autora del llibre Suegra no hay más que una, gràcies a Dios.
Val?
Andrea Vilallonga, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis una bona setmana.
Que tingueu molts èxits.
Senyores i senyors, arribem a les 5, ens aturem només un instant i tornem de seguida aquí a Ràdio Estel, encarant ja la tercera i darrera hora del Tot anirà bé. Fins ara mateix.